Benvinguts al Fem Salut. Avui amb el Bernard Boronat, fisioterapeuta. Amb ell parlarem de la importància de l'exercici físic.
Heu sentit a la música que dona entrada al nostre espai, al Fem Salut, i el petit comentari de la Clàudia d'introducció. Avui tenim al nostre programa una persona que té a veure amb el món de l'esport. I és un company de curses, això em gratifica molt de que el pugui tindre aquí entre nosaltres, i amb ell hem triat un tema que com a fisioterapeuta creiem que forma part del seu dia a dia. I és que ell és fisioterapeuta i sol treballar amb esportistes, amateurs i de més nivell. Ell treballa al Centre Tot Cos de Fisioteràpia i Nutrició de Tarragona i amb ell volem tenir una xerrada sobre l'exercici físic i parlar una mica de què hem de fer per fer exercici físic i quina és la importància que hem de donar a aquest fet, que jo sempre dic que és un medicament baratíssim i que, a més, funciona per moltíssimes coses. Bernat, bon dia.
Bon dia, Armand, molt bon dia.
Si et sembla bé, Bernat, per començar podríem explicar una mica la diferència entre el que de quan parlem d'activitat física i el que anomenem exercici físic, perquè si bé tot és físic, hi ha una petita diferència, no?, entre una cosa i l'altra.
Sí, hi ha dues definicions molt clares, tant per l'exercici físic com per l'activitat física, no? La OMS, l'Organització Mundial de la Salut, defineix l'activitat física com qualsevol tipus de moviment que pot generar una despesa energètica per damunt del nostre metabolisme basal. Això què significa? Qualsevol augment de freqüència cardíaca, despesa energètica es refereix a un poder suar, a despendre una calor, teòricament, I llavors, quan parlem d'exercici físic, és aquesta activitat física, però ja reglada, estructurada, amb certes pautes d'entrenament, de gest esportiu i coses ja més concretes, específiques d'aquell esport.
Activitat física seria, per exemple, pujar escales, per dir una cosa, o jo sempre dic que activitat física és aquella persona que m'he d'anar caminant en un cert lloc i mira, en comptes d'agafar el cotxe o la moto, que moltes vegades malauradament tenim el seient ja quasi que té la nostra forma i el tenim, sí, i aparquem els vehicles just davant de casa, fer aquesta activitat de tant en tant, però l'exercici físic seria allò que realment ho vas a fer, no? De dir, encara que sigui anar a caminar o qualsevol altra activitat, però ho vas a fer.
Sí, és això, exactament el que estàs explicant.
Evidentment, l'exercici físic, tots sabem i tots hem sentit dir que té molts beneficis, però m'agradaria que entre els dos expliqués una mica als oients quines coses ens pot aportar l'exercici físic fet de forma regular. I a més tenim un avantatge que tant tu com jo ho podem expressar en primera persona perquè ho fem de forma habitual.
Sí, jo des d'una mica la meva experiència personal, ja fa uns quants anys que ens trobem tu i jo per les curses d'aquestes muntanyes que tenim per aquí, sobretot, no?, molta gent comença pel tema de sentir-se bé, no?, per el perdre pes, el no notar que es cansen pujant unes escales, com tu comentaves, i sobretot ja comences a parlar amb gent i et comencen a dir o a introduir-te aquella sensació de benestar, no? Que primer no la noten i de sobte els dies que deixen, és que avui no he anat a córrer o avui no he anat amb la bicicleta i noto que me falta alguna cosa, noto que no he fet, hi ha alguna cosa que no em deixa estar tranquil i avui no dormiré perquè no he fet allò.
Sembla estrany perquè a vegades potser les persones que no fan esport o no fan exercici físic de forma habitual, sí, sembla que això no ho entenguin, però això una mica és culpa de les endorfines, que és una hormona que secreta el nostre organisme quan fem exercici de forma habitual i que ens dona aquest plaer, aquest benestar que fa que ens sentim millor amb nosaltres mateixos. Gent que pot tindre alteracions psicològiques, d'ansietat, de depressió, de distímia, una mica que no se sentim prou bé, totes aquestes coses l'exercici físic habitual ajuda a que ens sentim millor. Però a nivell d'ossos, per exemple, tu que ets una persona coneixedora doncs, pel teu, la tasca del dia a dia, en tema de musculatura, en tema d'ossos, en tema de tota aquesta part d'aparell locomotor, diguéssim, què ens aporta l'exercici físic?
Una de les coses bones en aquest aspecte, moltes vegades hi haurà molta gent que li hauran dit escolti, vostè té artrosis al genoll, vagi a caminar. Sembla un concepte que no sembla lligat. Una de les coses que ens afavoreix l'exercici físic, ja podem parlar des del caminar, com podem parlar d'anar a córrer, en bicicleta o fer qualsevol tipus d'activitat. Les articulacions, en el moment que reben una compressió, hi ha una estructura que és el cartílag, que el cartílag el que fa és genera líquid sinovial. El líquid sinovial és com si fos el lubricant, per no dir alguna marca, no? Però el 3 en 1 de l'articulació, i aquesta sensació és el que fa que després l'articulació es mogui amb més normalitat, tingui millor rang de moviment, i alhora la musculatura, com que la fem treballar amb certs rangs de longitud, d'estirament, que no està habituada, també millora la seva funcionalitat,
per
igual
que
els tendons.
Per dir una cosa que fem tots, a vegades quan ens aixequem sembla que, sobretot quan un se va fent més gran, se suposa, l'articulació fa com un crac, i quan tu ja et poses en marxa, una mica funciona d'una altra manera. Però això fet de manera pues, habitual, pues, suposo que encara, com has dit, pues, encara afavoreix pues, que l'articulació treballi d'una manera més correcta encara.
Sí, sobretot amb aquest concepte que ens basàvem, per aquesta creació, per aquesta generació de líquid sinovial a dintre d'una articulació, d'un genoll, d'una espatlla, d'un turmell, d'on sigui, tenim articulacions a tot arreu i per això sempre estan beneficiós l'aspecte aquest de fer alguna cosa, de no estar sempre sentat, a vegades fem aquella... recomanem nosaltres a la consulta gent que diu, no, és que jo em passo 10 hores sentat davant de l'ordinador, i sempre els recomanem, perdó, que mínim hi hagin descansos o intervals de cada hora, aixecar-se, que caminin, que es moguin, que facin algun estirament o alguna mobilitat articular.
També els ossos se beneficien de fer exercici físic habitual.
Sí, molt. Molt. Hi ha estudis a nivell d'evidència científica que demostren que la càrrega física, un vector de força aplicat, que en aquest cas seria el terra, favoreix la generació d'os on s'ha de suportar més càrrega pel pes, perquè ens entenguem, pel pes del cos, allí es genera un os més dur, més sa, que ens permeti aquella sustentació.
És a dir, fabriquem, aprofitem més aquell calç que ens entra i afavoreix que es formi més teixit ossi perquè hi hagi una... De fet, i corregeixem si no és correcte el que dic, normalment quan estem creixent o estem en la vida, diguéssim, als anys, arriba un punt que anem, fins als 35 o 40 anys anem fent dipòsit de calç. Correcte. I a partir d'una certa edat pues, això comença a baixar. Però com més amunt ho tinguis, com més exercici físic haguis fet, com més haguis treballat tot plegat i com més ho continuïs fent, diguéssim que el descens d'aquesta càrrega de calç que tenim als ossos, diguéssim que és menys acusada que no quan, si ens deixem estar i no fem cap activitat.
És menys acusada i fins i tot m'atreviria a dir, no perquè jo m'ho tregui de la màniga, sinó perquè ho diu l'evidència, a nivell tendinós i muscular, la degeneració de les fibres del tendó i del múscul, aquest descens acusat no és tan pronunciat. És més progressiu i hi ha, evidentment, una millora en la qualitat de vida.
D'altres coses que podem aportar, no sé si a nivell d'aparell locomotor hi ha alguna altra cosa, ja ho has comentat, que també tendons, la musculatura, suposo que també el fet d'estirar i arronsar les fibres musculars, suposo que també se'n beneficien pues, perquè les fas treballar, i al fer-les treballar, pues, evidentment, una cosa quan es fa treballar pues, sempre està més sana i més correcta, tot i que a vegades dius, se gasta més, però d'altra banda, pues, si una cosa no la utilitzes, al final se fa malbé de no utilització.
Exacte. El problema que tenen moltes vegades a nivell de fibra muscular o de tendó és la rigidesa. Nosaltres a les fibres musculars o d'un tendó o d'un os, hi ha una dita, no?, que diu que el moviment és vida. Com més ens movem, més treballa aquella musculatura, aquell tendó, aquella estructura o aquell teixit, i llavors li aportem més reg sanguini. Si una musculatura treballa amb poc rang de moviment, no necessita un gran aport i llavors, mica a mica, la que no utilitzem s'atrofia.
Evidentment, una altra cosa que tots tenim en ment quan, tu o jo o qualsevol sanitari o qualsevol persona recomana amb algú fer exercici físic, tots pensem en el tema de la disminució del pes. Evidentment, tenim un equilibri al cos i evidentment hi ha una entrada d'aliments o de quilocalories i una despesa pues, degut al metabolisme, degut a l'exercici físic, degut a totes les activitats que fem al dia a dia, la feina que fa un, etc etc. I evidentment, si aquest equilibri es trenca a favor d'una major despesa, pues, evidentment la persona, si realment té un sobrepès o una obesitat, pues, pot anar perdent greixos i això, pues, evidentment, pot comportar una millora de la seva qualitat de vida.
Sí, sí. A part del tema de la pèrdua de pes, com molt bé dius, millora el tema cardiorrespiratori, es nota més lleuger, no li costa o no s'ofega, no? Aquella sensació que a vegades tenen la gent és que quan arribo dalt de les escales o la pujada al carrer, arribo dalt que estic ofegat, no? Si hi ha una adaptació i una pèrdua de pes i metabòlicament millorem, la satisfacció física i després ja personal i psíquica es nota i molt, es nota i molt.
També hi ha un altre element que es pot tenir millora, que és els hàbits de posicionals, el anar de ventre, pues, totes aquestes coses, pues, com es mou tot el cos en general, pues, el que és tots els intestins, tots els budells, pues, també afavoreix pues, la mobilitat dels mateixos i pues, si algú pues, té problemes de restrenyiment, etcètera, etcètera, pues, bueno, pues, pot també comportar tot un seguit de beneficis.
Una mica, Armand, és el que comentàvem, el fet del sedentarisme, que és aquesta paraula que a tothom li tenim com una mica de por, perquè el sedentarisme és l'estar parat, el fer poca activitat o poc exercici físic, és el que comporta la motilitat intestinal moltes vegades, degut a la poca activitat, ja sigui d'exercici físic o del dia a dia, disminueix. Val? En el moment que nosaltres ja hi apliquem una activitat física o un exercici físic, aquesta motilitat intestinal s'accelera, treballa millor. D'acord? I aquest treballar millor fa millor que jo vagi millor de ventre, les meves digestions no són tan pesades, tinc més gana, perquè recordem que no el fet de menjar menys és bo. Es tracta de portar una dieta equilibrada tant d'activitat física com a l'hora de menjar. És una combinació, és un compendi de tot. Per això nosaltres moltes vegades a nivell de fisioteràpia ens fa pànic, no? O la quarta, la segona o tercera pregunta que fem quan algú entra per la porta, el que fem és preguntar, exercici físic? No. Ja posem un asterisc ben gran, problema. Perquè intentem buscar un racó o intentem educar la gent. Escolta, hem de buscar mitja hora, tres quarts d'hora, una hora al dia per fer alguna cosa.
I segur que la trobem, aquesta mitja hora. Sí. Així, la trobem. Si la busquem, la trobem. Ara, que potser hem de traure d'algun lloc d'aixecar-se un rato abans o alguna cosa, però la pots trobar. I això és una cosa que segur que tots han passat per aquí i segur que tothom diem. No tenim temps, però si ho busques ho trobes, segur.
Saps de sobres que això és els primers dies. Després, aquella hora la trobes molt més fàcil. No sabem per què, però ja la trobem molt més fàcil.
I una altra cosa, uns altres beneficis que ara jo estava rumiant una mica, doncs, un increment de les defenses, és a dir, la gent que fa exercici físic de forma habitual diguéssim, té menys tendència a les infeccions de qualsevol tipus, pues perquè milloren, en definitiva, pues, les nostres capacitats de defensa del nostre organisme. I, per altra banda, pues, evidentment, pues, hi ha altres coses que potser, no sé si ara tu estem bé al cap alguna vegada, per exemple, pensava jo en el fet de que no et constipes tant, i això ho dic en primera persona. És a dir, jo exercici físic n'he fet tota la vida, però fa 5 anys que ho fas de manera més regular i els 2-3 dies d'exercici físic a la setmana no els deixes mai, hivern i estiu, i això, en el meu cas particular, i no sé si també és el teu o de gent que coneixes, comporta una disminució dels constipats i una disminució de la durada dels mateixos. Almenys jo parlo per mi i crec que és una cosa que segurament podríem estendre a molta gent que fem exercici físic de forma habitual.
I tant, jo suposo que també una de les
Augmenta
coses...
la capacitat pulmonar,
Aquí vaig, la ventilació,
la
la
ventilació. Per
ventilació, no
exemple,
fem
jo
acúmuls de...
recordo que abans de fer exercici de forma tan reglada com ara, em costava més fer les espirometries. Ara faig una espirometria i la faig molt millor.
Clar,
I això són coses
ventiles molt
que
bé.
Tu objectives, que veus que realment pues, el fer exercici físic de forma habitual comporta una millora pues, pel teu estat de salut en general.
Sí, molt, molt, molt.
Si et sembla, pues, bueno, els beneficis, ja t'he dit, pot ser que ens descuidem algun, però són moltíssims i, com he dit al principi del programa, jo crec que és el medicament més barat i que tots podem fer d'alguna manera o una altra, uns d'una manera, perquè recordem que la gent, conforme va fent anys, pues, evidentment pues, no pot fer, depèn de quin tipus d'exercici físic, però tothom podem fer el caminar, per exemple, o el fer l'activitat, o el nedar, que és una
Molt bé.
activitat molt, molt recomanable, pues, sobretot per a la gent com més gran es fa, suposo, pues, perquè tu ja ho saps.
Reduïm l'impacte, no tenim una agressió sobre les articulacions i sobre els tendons i la musculatura, però fins i tot, Armand, ja, si ja pensem en gent gran, podem pensar en gent de tercera edat, un exercici molt simple és treure's de la rutina habitual. Una persona que, per al que sigui, té un problema a nivell d'extremitats inferiors, que no pot caminar gaire, que diu, oh, és que jo caminar no puc. Bé, però sentat en una cadira podem moure els braços. Podem fer exercici.
És a dir, no, l'exercici físic no només ha de ser de cames, per
Exacte.
Entendre'ns. Vull dir, tenim
no,
quatre extremitats i tenim tot un seguit de musculatura i ossos a tot el cos que podem moure.
Correcte, fins i tot. Ja no, algú podria dir, oh, és que jo tinc un problema d'espatlla, jo no puc aixecar el braç quan estic sentat en una cadira. Però podem mobilitzar la columna. Podem fer moviments d'extensió i de flexió de columna. Això ja és exercici. Estem activant la musculatura de l'esquena i la musculatura abdominal i, la més important, la respiratòria.
Això també. Tenim el diafragma, tenim...
Correcte.
A depèn de respirar, que és molt important. Tu ens ho pots dir com a fisioterapeuta. Pues
sí.
Que evidentment la respiració és un fet fonamental en tota la vida, però en l'exercici físic ho és moltíssim, igual com a l'hora de relaxar-se, etc, etc, pues, el que és la respiració abdominal, etc, etc, pues, comporta una millora pues, en molts sentits també.
Sí, és com el que comentàvem abans. Tot és un global, tot va incluït, perquè si jo puc estar sentat, puc fer estant... No puc caminar, però estic operat, posem un exemple, d'una pròtesi de genoll, o estic operat d'un peu, d'acord? Però puc fer un treball respiratori sentat en una cadira. Puc fer treball de tronc o d'extremitats superiors.
De fet, hi ha també els abdominals hipopressius,
Exacte.
Hi ha altres tipus d'activitats que... No, o sigui, no hem de pensar en l'exercici físic, amb la bicicleta, amb el caminar i amb
sí.
la natació. No és només això, hi ha moltes altres coses que es poden afegir. Fins i tot
Correcte.
Hi ha ara se m'acut pues, iogues o altres tipus d'activitat d'aquest estil que potser són més proprioceptius, més coses d'aquest estil, però
més
també
suaus.
Aporten, però també aporten.
Correcte, però, i com diu la pròpia definició d'activitat física... ja em provoca una despesa energètica respecte al meu metabolisme basal. Per què? Perquè ja em fa augmentar la freqüència cardíaca, me fa produir calor. Jo potser aixeco el braç 20 vegades i a la que porto 20, ui, estic començant a suar. Ja estic per damunt del meu metabolisme basal. Ja estic creant una despesa, ja estic fent exercici físic.
Si et sembla... Comenteu una mica, a nivell de dietètic,
sí.
La persona que realitza exercici físic segurament no ha de fer res especial, però segurament hem de seguir unes pautes d'una dieta saludable. Potser ara s'està perdent, però potser la dieta mediterrània hi té molt a dir aquí.
És la clau. Hi ha estudis, sobretot hi ha dos o tres estudis molt importants, i un d'ells publicat i... per la Universitat de Reus, la Rovira i Virgili, que és l'estudi Predimed, que va sobre la dieta mediterrània i sobre el menjar que nosaltres tenim, tota la Mediterrània a nivell d'oli d'oliva, tot el tema de fruits secs, que a nivell mundial som referents. Nosaltres, una de les coses que sempre recomanem, a part del tema de la visita amb la dietista nutricionista, és el tema del controlar l'alimentació, la pauta alimentària per fer exercici físic. Quan ja parlem d'exercici físic, amb certa consideració, evidentment, per fer una activitat de la vida diària normal, també hem de tindre un control alimentari decent, però ja en el moment que impliquem una activitat física, un exercici físic, que ja li demanem al nostre cos una mica de... una
plus,
freqüència cardíaca més alta, és important el tema de la dieta, de portar-la controlada.
Simplement, doncs, bueno, tenim el nostre vi, estem al Priorat, i ho hem de dir també, una miqueta de vi negre, doncs, també ajuda, l'oli d'oliva, per sort d'aquí en tenim un oli de moltíssima qualitat.
I tant.
I com tu dius, doncs, bueno, els hidrats de carboni, que són la base fonamental de la dieta mediterrània. És a dir, pasta, arròs, llegums, totes aquestes coses que ens aporten fibra, també porten els hidrats de carboni i acompanyen a que tinguem un cos, doncs, que estigui sa per poder realitzar l'exercici físic com cal.
Moltes vegades, amb el tema aquest de la dieta, ens trobem, no?, que hi ha gent que ens diu: no, és que jo no prenc proteïna, jo no prenc hidrat de carboni. Anem malament si anem per aquest camí. Sempre que hi hagi un control, excepte que hi hagi alguna contraindicació mèdica, sempre parlem de dintre de la normalitat, sempre hi ha d'haver un equilibri molt important entre tots els conceptes bàsics dintre d'una dieta mediterrània, proteïna, hidrats de carboni...
Jo sempre dic que sempre hi ha allò que parles del colesterol, de si greixos, si no greixos, colesterol, que nosaltres aquell que anomenem colesterol dolent, també n'hi ha de bé.
Exacte.
És a dir, tot se necessita amb la seva justa, quantitat, no?
Exacte.
Per tant, hem de menjar de tot, repartit, durant 5 cops al dia, si pot ser, a mig matí i a mitja tarda, per tal de repartir les menjades, beure molta aigua, principalment molta aigua, que això moltes vegades ens n'oblidem, tots plegats, de beure aigua, sobretot quan és més ara l'hivern, que potser pues, no hi ha tanta sensació de set, etc etc. I hem de recordar que quan el cos té set és perquè realment necessita aigua de veritat, i hem d'intentar evitar arribar aquí i li hem de donar abans, no? I bueno, en definitiva, hem d'intentar complementar una dieta saludable, pues, que això és bo per tothom.
És el més important. Després ja podríem entrar en tot el tema de la discussió de la suplementació, temes... podem parlar de suplementació, la gent diu aquesta paraula i pensen en un esportista d'alt nivell o de gent que fan curses d'aquestes, com per sort o per desgràcia tu i jo fem, Armand, de tant en quant, que oh, és que us preneu... hi ha diversos tipus de suplementació. Tu també ho domines bastant, aquest tema, i hi ha gent gran que ha de prendre alguna cosa de suplementació, però no és indispensable. No és indispensable si tenim una bona control de dieta, una dieta mediterrània com la que podem nosaltres disfrutar aquí. Som una enveja a nivell mundial per lo que els productes que nosaltres tenim aquí.
L'única cosa que s'ha acut, per exemple, ara parlant d'una altra persona, d'una altra persona que pot patir una altra malaltia, per exemple, les persones que són diabètiques, pues, si es posen insulina, pues, han de tindre en compte, pues, si es posen la insulina, pues, si van a fer exercici físic, pues, aportar la seva quantitat d'hidrats de carboni d'absorció lenta, que són el pa, les coses fetes amb farina, per entendre's una mica...
Sí.
I totes aquestes coses per evitar que no hi hagi una baixada de sucres.
Sí, sí, és el que comentaven, Gent que ja tingui contraindicacions o prescripcions mèdiques molt concretes, aquesta gent, evidentment, encara és molt més important el portar un bon control de la seva dieta i de la seva nutrició i alimentació.
I simplement, almenys és el meu cas, i suposo que tu potser fas el mateix, doncs, evidentment, si una persona ha de fer un exercici físic una mica més contundent o una mica més fort, doncs, evidentment, doncs, se fa potser un aport extra d'hidrats de carboni, o, per exemple, el que parlàvem just abans de començar el programa fora de micro, pues que potser a les curses, que potser se suplementen amb coses que potser no són tan com, per exemple, gominoles i coses d'aquestes, però potser un tros d'entrepà, pues potser seria més bo i més saludable, i possiblement ho toleraríem molt millor encara.
I tant. Nosaltres sempre ens trobem, i això també tu ho saps, molts cops, i discutim, no? La gent diu: no, és que jo a la cursa m'aprenc això. I per què t'ho prens? No ho sé, perquè m'ho han dit. Però has entrenat el teu cos per menjar això? No. El trobarem tard o d'hora i dius: escolta, és que no m'ha sentat bé el que he menjat. És molt important el no sortir-nos moltes vegades de lo que tenim estructurat, o lo que estem acostumats a menjar al nostre cos. El nostre cos, no ens oblidem que tant en l'exercici físic com en la nutrició l'hem de tindre entrenat a menjar allò o a fer allò. aquella activitat i és molt important.
I parlant ja, que és que el temps ens està tirant a sobre,
Sí.
no sé si havíem previst parlar de tot un seguit de coses, però ja hi haurà dies per tornar-ne a parlar. Però agradaria que expliquéssim una mica què s'ha de tindre en compte quan un vol iniciar un exercici físic una mica arreglat. Perquè un pot passar d'un sedentarisme, com hem dit, a voler fer exercici físic i això, evidentment, vol un temps. I ha de ser una cosa, doncs, més progressiva, no de dir d'avui per demà.
Exacte, la paraula
O sigui,
clau
ara que
acaba
anem
de...
cara a final d'any, que potser algú us pot proposar de cara a l'any nou faré exercici físic, però evidentment ha de saber que s'han de seguir tot un seguit de
Mira,
mesures, diguéssim, una mica.
jo amb aquest tema podríem dir que ja no m'aventuro. Abans potser m'aventurava una miqueta més, però sí que li dic a la gent que el primer que haurien de fer és contactar amb algú que s'hi dediqui, que els hi pugui programar aquesta progressió d'exercici, el que comentes tu, no? Nosaltres ens hi trobem molt que gent que te venen a la consulta amb lesions importants i te diuen que estaven entrenant per fer una marató i porten 6 mesos corrent i feia 10 anys que no feien exercici físic. Per desgràcia estem trobant, sap greu dir-ho així, barbaritats, perquè no hi ha una progressió en els entrenaments, en la forma d'entrenar, de controlar les càrregues sobre aquelles estructures que comentàvem abans, múscul, tendó, os, tot això també es
Clar, si ha estat
fatiga.
molts anys parat, no pot ser que
Exacte.
d'un dia per un altre diguem, ara vindrà, que ara li... No, home,
Clar, aquella
la lògica
adaptació.
diu que hi ha d'haver una progressió.
Exacte,
I la persona
t'has
gran que
d'adaptar.
també ha de fer una activitat i potser té una hipertensió o una diabetis o alguna cosa
Clar.
que li alteri el normal l'hàbit del dia a dia, doncs
Sí.
evidentment aquesta persona ha de tenir també, doncs, bueno, si ha tingut ha
Més
algun
precaució,
infart, ha
si
tingut
cal.
alguna cosa o ha tingut algun problema cardíac, etcètera, etcètera. No vol dir que no pugui fer, però s'ha de
No.
fer amb unes condicions i sapiguent i coneixent, doncs, coses que no ha de fer, no? Com
Exacte.
per exemple que si
Sobretot...
li comença a fer a dolor al pit, doncs, evidentment has de parar.
Correcte,
T'ho diu una
nosaltres
mica la
això...
lògica, però bueno, és una cosa que la persona que no ha fet exercici físic fins aleshores, doncs, evidentment ha de saber que ha de seguir al peu de la lletra.
Per això nosaltres hi ha una frase que en unes paraules li diem les banderes vermelles. Cadascú tenim unes banderes vermelles. El que comentaves tu, algú amb un problema cardiorrespiratori, evidentment tindrà unes banderes vermelles. D'aquí no passis, això no ho facis, això fes-ho molt progressiu. El que no... Tot es defineix amb el mateix, eh? Aquella progressió. Quan no hi ha una progressió en la qual, durant aquella progressió, el que sigui s'adapta, un genoll s'adapta, si jo fa 10 anys que no vaig a córrer i demà corro, doncs el més normal és que demà jo tingui un dolor de genoll. Si m'he excedit en el anar a córrer, en comptes de fer 1 quilòmetre n'he fet 10, probablement jo pugui tindre un mal de genoll demà. S'ha de controlar molt bé aquesta progressió i aquesta càrrega als teixits i a les estructures.
I evidentment, doncs, jo sempre recomano, doncs, perquè normalment el que jo estic més habituat és a tractar amb gent que ve a la meva consulta, gent gran que diu, doncs, fes 4 o 5 dies, 5-10 minuts caminant,
Correcte.
sense més, i després, quan ja veguis que aquests 5-10 minuts els fas correctament i sense cansar-te i t'hi trobes a gust, aleshores és quan pots passar a l'altre glaó de dir, doncs, mira, avui ara en faré 20,
Això és
no?
una progressió.
És a dir,
Tan fàcil.
donar temps al teu cos a que s'adapti
Ah,
a la
exactament.
circumstància que al que li estàs donant. És a dir,
Exactament. Això és una progressió. És una progressió, hi ha progressions a diversos nivells, edats, patologies, i evidentment s'ha de vigilar aquesta progressió.
i jo un consell que també crec que estaria bé tothom que té, pues, bueno, en aquest cas el metge de capçalera o el sanitari de referència que el té
Sí.
a la vora, pues, si algú pues, té en ment pues, iniciar una activitat
Que
física
consulti.
habitual, pues, no
Que
costa res pues,
consulti.
anar a fer el comentari i pues, el seu sanitari de referència pues, potser dirà, pues, mira, et farem electro pues, perquè fa temps que no t'han fet cap, o farem, et mirarem pues, tot un seguit de tensions o una analítica, si convé, pues, per veure que tot està pues, al seu lloc.
Armand, respecte a això, ara s'està posant molt en auge i està molt de moda i ja hi hauria d'estar encara fa més anys que hi hauria d'estar, que és la prevenció. La prevenció és aquella educació de previndre el que pugui passar.
És una cosa que segurament ens quedarà per parlar, que tots els que fem exercici físic és recomanable fer una revisió esportiva i una revisió en general, pues, perquè disminuïm els riscos. El risc zero no existeix, però com a mínim
Importantíssim.
els hem de posar el més avall possible. Però el temps, Bernat, se'ns ha passat volant
Molt bé.
gairebé mitja hora, però no dona temps per més per parlar
I
avui.
ben a gust que hem estat.
De ben segur que algun altre dia ens retrobarem per parlar de l'exercici físic, i si es dona el cas d'altres temes que dominis en el teu cas.
Encantat.
Molt agraït d'haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset, i ens retrobem segurament per aquestes muntanyes.
Tot un plaer, Armand. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, i a la part tècnica el Toni. Ens podeu tornar a escoltar el diumenge i, si voleu, a la web de Ràdio Falset, sempre que vulgueu. Ara us deixem amb el Fent Camí, que de ben segur us portarà a algun paratge interessant. Adeu i fins aviat. Ens retrobem el mes que ve.